Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dilluns 11 d'abril on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de temes molt diferents. Començarem parlant del risc real d'alguns pobles de Catalunya de desaparèixer, l'emergència del despoblament a Catalunya. Uns 200 municipis de 947 estan en risc de desaparèixer. Avui parlarem amb l'alcalde Jaume Gilabert, alcalde de l'Ajuntament de Montgai, i també portaveu del grup de treball Eines pel Repoblament Rural, on s'apleguen alcaldes d'un munt de pobles que estan en risc de desaparèixer. I us vam dir, us vam comentar la setmana passada que Barcelona prohibirà fumar a la platja durant tot l'any. Es volen crear espais de convivència més saludable, amb menys residus i sent més respectuosos amb el medi ambient. Sabeu que arreu de Catalunya hi ha més de 525 platges on ja està prohibit fumar? En parlarem amb la Raquel Fernández, que és la presidenta i portaveu de nofumadores.org. I el preu dels vehicles de segona mà a Catalunya, atenció, augmenten un 18%. El mercat de l'automòbil ha viscut durant el primer trimestre, diuen, d'aquest any, una tempesta perfecta. Ens ho explicarà el Marcel Blanes, que és especialista en vehicles de segona mà i també CEO de cotxes.net. I acabarem parlant del que passarà el proper 20 d'abril, de la retirada de les mascaretes. Avui parlarem amb els psicòlegs i ens donaran recomanacions davant d'aquesta retirada de les mascaretes. Com ho farem? Hi ha gent que no ho té gaire clar i d'altres que tenen moltíssimes ganes. Ens ho explicarà avui l'Anna Romeu, que és psicòloga especialista en emergències. I abans d'entrar en matèria, com sempre, el que fem és contactar amb la gent de l'Agència Estatal de Meteorologia i concretament amb els Moisès Camunyes, perquè en té tota la informació del temps que farà les properes hores. Moisés, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions disperses al terç occidental i a l'interior nord-est, tot i que a la tarda podran arribar la resta. Podran anar amb fang per la calitja i no es descarta alguna tempesta ocasional. La cota de neu estarà sobre uns 2.200 o 2.400 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran amb valors de 10 graus a Girona, de 12 a Lleida, de 13 a Tarragona i de 15 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes pujaran lleugerament a la meitat sud i baixaran a l'interior nord-est amb unes màximes de 22 graus a Lleida, de 20 a Tarragona, de 19 a Barcelona i de 18 a Girona. Per últim, el vent serà de l'est i moderat, amb intervals forts de vent del nord-est al litoral central i molt forts del sud-est a primeres hores a la Vall d'Aran i a cotes altes del Pirineu Occidental. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I ara anem a les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, com està ara mateix la situació? Eduard Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara algunes retencions a comentar. De moment, derivades d'incidències, tenim a la C31, que es dona pas alternatiu a l'altura de Gualta a causa d'un accident. Hi ha aturades d'un quilòmetre llarg en els dos sentits de la marxa. I també recordar que tenim un vehicle variat a l'eix transversal a l'altura d'Arbúcies, ocupant un carril en sentit Vic. Hi ha més intensitat, més lentitud en aquest tram de la C25. A la resta de vies parlaríem de volum de trànsit, de situació un pèl carregada, no està sent una tarda massa complicada, però vaja, per exemple, això passa a la C60, a Argentona, a l'últim tram, tocant a Mataró. També a l'autopista AP7, on queda un carril tallat per la retirada d'un vehicle a Sant Cugat del Vallès, en sentit Girona. Això provoca entre 2 i 3 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista. I ja per últim, la C58, també lentitud entre Montcada i el Nus, els últims 2 quilòmetres. És tot, bona tarda.
I a les 7 de la tarda i 4 minuts arriba el moment de la informació de l'actualitat i ho fem amb els companys dels serveis informatius de GOB Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant dels Mossos d'Esquadra perquè continuen, Yolanda, buscant l'autor de l'agressió mortal a un taxista de Lleida.
Sí, el mòbil apunta a un intent de robatori, però estan obertes totes les línies d'investigació. El Mohamed va rebre ahir 10 punyalades per l'esquena després de fer un trajecte de 10 minuts amb el seu assassí al seient de darrere. Els taxistes reclamen més mesures de seguretat, mampares o càmeres als vehicles i reconeixen que treballen amb por perquè no saben a qui porten el cotxe.
Fica càmeres, fica... Bueno, si convé, jo demanaria a la policia que per lo menos una patrulla per les nits a les parades, no estaria de més.
Quan passen aquestes coses, te tractis o no, te xoque i te doni una inseguretat que no saps si continuar o no. És increïble perquè hi ha hagut un ensenyament.
No estamos mentalizados para poder asumir este dolor que estamos sufriendo, ¿no?
El Mohamed tenia 43 anys, estava casat i tenia dos fills, nascut al Marroc, però feia 20 anys que es va instal·lar a Lleida. Des de fa un any treballava com a taxista i avui els seus companys a Lleida han fet una marxa lenta en senyal de protesta.
I ja no es pot circular de pujada per la Via Laietana amb vehicle privat.
I és que ha començat una nova fase de les obres en la vorera Llobregat que han de transformar aquesta via, s'han d'ampliar voreres i instaurar carrils de circulació. La Via Laietana és ara mateix plena de tanques, no s'hi pot passar amb vehicle, però també és molt complicat el passeig. Això perjudica a la gent que hi treballa, a la gent que hi té una botiga o que fins ara anava en cotxe a treballar.
Ahora que había más turismo y empezábamos un poquito a levantar cabezas, entre comillas, ¿no? Pues la verdad es que hace dos semanas se ha notado que la gente no entra tanto.
Hace cosa de unos meses podía venir en coche el fin de semana, que por ejemplo aquí descarga y descarga y se puede dejar el coche, y ahora con tanta obra ya no me lo planteo, porque tardo más en coche que transporte público caminando.
I avui també és el primer dia laborable amb obres a la línia 5 del metro. Hi ha 8 parades sense servei entre Vilapiscina i Diagonal. Les obres no s'acabaran fins al 18 d'abril. Hi ha un bus llançadora per fer aquest tram avui amb força curs.
I Catalunya afronta una Setmana Santa amb xifres de rècord, amb una previsió d'ocupació de gairebé el 100% en algunes zones.
Bones perspectives turístiques que ajudaran a la recuperació econòmica, però hi ha economistes com el catedràtic Ramon Adell que alerta de dues amenaces per la nostra economia, la inflació i el deute públic.
A darrere de tot aquest escenari conjuntural que estem comentant, n'hi ha un que comença a ser estructural, i és un nivell de deute públic, que suposa una gran llosa per a les següents generacions. No estem jugant amb el nostre present, estem jugant amb el futur que deixarem els que venen al darrere, no?
Ramon Adell celebra que Barcelona pugui acollir esdeveniments com la Copa Amèrica de Vela, però lamenta que s'hagin perdut altres oportunitats com l'ampliació de l'aeroport o museus com l'Hermitage.
I Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil desarticulen a Tarragona una presumpta banda criminal que hostia a d'altres grups que es dedicaven al tràfic de drogues.
Amenaçaven i detenien il·legalment a persones per robar-los la droga. La investigació va començar el desembre passat. Els Mossos van trobar una dona ferida a l'Arbós, a qui havien agredit per obtenir informació sobre una càrrega de drogues. Escoltem el sergent Xavier Tenorio, de la Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona.
Els investigats fos conformant un grup que es dedicava al que es coneix amb l'argot com a vuelcos, que és la denominació que es refereix a una acció hostil d'una organització criminal contra una altra amb la intenció de raudar-li droga per obtenir el benefici de la posterior venda.
Hi ha 11 detinguts en aquesta operació. També s'ha intervingut una arma de foc, munició, uniformes policials, 3.000 euros en efectiu i 5.000 plantes de marihuana.
I les inversions en criptomonedes, Yolanda, cada vegada desperta més interès entre els joves, que ho veuen com una manera ràpida de fer diners.
Exacte, però els experts alerten que darrere el que hi ha moltes vegades és una estafa piramidal. Hi ha plataformes que fan d'intermediàries, que adopten comportaments sectaris i s'aprofiten de l'escassa experiència financera que tenen molts joves. Ens ho ha explicat el Víctor García Font, professor d'Estudis d'Informàtica de la UOC.
Quan tu inverteixes, tu el que hauries de mirar és una mica els projectes que hi ha darrere de cada cosa. Ells utilitzen unes eines perquè només veient doncs, els volums d'inversió i bueno, com es mou el preu i tal, doncs tenen com uns indicadors que els hi diuen amb certes probabilitats si alguna cosa pujarà o baixarà. O sigui que els és igual el projecte que hi ha darrere.
Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, s'ha fet una convenció sobre criptomonedes a Badalona organitzada per una empresa acusada d'estafa. Ha plegat més de 9.000 persones.
I finalment, els Mossos d'Esquadra han denunciat a Pere Pujol Ferrusola, un dels fills de Jordi Pujol, per conducció temerària.
Sí, dissabte un vehicle propietat de Pujol Ferrusola circulava a gran velocitat per la Rambla de Barcelona. Una patrulla li va demanar que s'aturés, però el que va fer és fugir, saltant-se als semàfors i conduint fins i tot en direcció contrària. Qui conduïa el vehicle no era Pere Pujol Ferrusola, sinó un dels seus fills, que va fugir, diu, per por. Els Mossos ja l'han sancionat.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
I a les 7 de la tarda, quasi bé 10 minuts, senyor José Luis Gil, bueno, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Anem amb la informació esportiva i comencem amb una última hora del Barça entre Levante i el Eintracht.
Eintracht de Frankfurt, que serà el rival del Futbol Club Barcelona a la tornada dels quarts de final de la Europa League. Això serà dijous, un Barça doncs, que va consumint partits i que va salvar una circumstància important, al camp del Levante amb aquesta remuntada. Miri, només li diré que és la primera vegada a la història de la Lliga, de tota la Lliga, que va començar el 1928, que un equip guanya un partit de Lliga després que li xiulin tres penals en contra.
Vaja.
O sigui, això és el que va fer ahir el Barça a Orioles, al Ciutat de València, imposant-se al Levante. Però clar, això és... s'acaba un partit, comença la prèvia de l'altre. Última hora dels Blaugrana, per on passa Víctor Navarro? Bona tarda.
Bona tarda, Montse i José Luis. El partit que va donar 3 punts va aconseguir així seguir la lluita al Barça i la xavineta, com diuen inclús a les xarxes socials del Futbol Club Barcelona, i van demostrar, evidentment, que la plantilla pot sobreposar-se al que tu deies, Gil, a 3 penals en contra, i també va deixar algunes conseqüències. La primera, Ronald Araujo, que va veure la groga per queixar-se a l'àrbit d'una falta, dient que no era, és la seva cinquena targeta, així que no estarà dilluns al Camp Nou contra el Cádiz a les 9 de la nit. El Barça juga dilluns, un dia diferent del que ve jugant el Barça, de fet, en les últimes temporades. El punt positiu és que arribarà net, això sí, de targetes contra la Real Societat a Noeta, que serà d'aquí 2 dijous. Dels altres apercebuts, Eric García i Frenkie de Jong segueixen amb 4 grogues, no van veure cap ahir, i si en veuen en els següents partits, doncs, evidentment, hauran de complir sanció. La victòria contra el Levante no va deixar cap lesionat, però és cert que a l'acabar el partit van veure sortit del Ciutat de València a Dani Alves amb una mica coix. No és res, coses del partit, i a més, com no jugarà fins d'aquí una setmana, té temps per descansar perquè no està inscrit a l'Europa League. Memphis Depay i Umtiti segueixen sobre la gespa amb les seves recuperacions. A Serginho Dest i Sergi Roberto encara no els hem vist amb els seus companys, i en el cas d'Ansu Fati entrena cada dia amb el grup, no té dolor, deia Xavi el dissabte en roda de premsa, i s'espera que rebi l'alta mèdica en pocs dies, ja queden dies per tornar a veure el déu blaugrana. I en el planning setmanal, perquè així us feu una idea mental de què li queda al Barça, avui sí, els blaugranes han fet sessió de recuperació, demà tenen festa, ha donat dia lliure Xavi Hernández, i hi haurà, això sí, un acte d'Ansu Fati per la 17a edició dels Relats Solidaris del Periodisme Esportiu, i Esports Cope, demà, a partir de les 3 i 5 minuts, escoltarem tot el que hagi dit el déu del Barça, que respondrà les preguntes d'actualitat. Dimecres tornaran els entrenaments i a 3:15 de la tarda hi ha roda de premsa de Xavi i Eric García, prèvia a aquest decisiu Barça-Eintracht d'aquest dijous al Camp Nou, i després de l'1-1 de l'anada, evidentment el Futbol Club Barcelona se la juga a casa per, si vol, i per passar a les semifinals de l'Europa League.
No marxis, Navarro, perquè t'haig de preguntar per un nom propi que està donant voltes sobre l'actualitat blaugrana a les últimes setmanes. Abans, parlant de la Lliga, anem a sentir el tècnic Xavi Hernández. Dona o no dona aquesta bona ratxa del Barça per pensar en pispar-li el títol al Madrid?
Pues lo de siempre, muy difícil porque el Madrid no falla y saca sus partidos, y vamos a ver, en 3-4 partidos veremos, ¿no? Ellos tienen partidos difíciles, nosotros también, vamos a ver, si se dejaran algún punto en estas 1 o 2 semanas, quizá creeríamos más, pero bueno, seguimos en la lucha.
Dintre d'aquests 3-4 partits estarà el Barça-Mallorca, que ja té horari des de fa unes hores, jornada número 34, 1 de maig, el dia del treballador, 9 de la nit, a l'Spotify Camp Nou, Barça-Mallorca. Però dèiem, li hem de preguntar al Víctor Navarro per... clar, s'està pensant també en la propera temporada, que si Haaland, potser, més no que sí, tal i qual, i un nom que ve sonant fort a les últimes setmanes, Robert Lewandowski, el davanter del Bayern de Múnich. Com està el tema? Últimes novetats al voltant de la possible, de la possible arribada de Lewandowski al Barça?
Doncs des de fons del Futbol Club Barcelona expliquen a aquesta emissora, la cadena COPE, que estan treballant en molts fronts, és veritat, però no hi ha res tancat amb el jugador, amb Robert Lewandowski, no hi ha res, i que en tot cas abans ha de parlar amb el seu club, amb el Bayern, amb qui té contractat per una temporada més, aquesta que queda, i una temporada més, i després, si arribessin a un acord el jugador i el Bayern, haurien de negociar entre els clubs. Per tant, seria un traspàs, perquè encara queda un any de contracte i, de moment, les pretensions econòmiques del Bayern, el Barça no les pot assumir. És un mes de la llista, donat que quasi està descartat Erling Haaland, perquè és una operació que costaria uns 250 milions d'euros, és el que tenen a les oficines del Barça com a cost d'aquesta operació, i ho veuen inassumible, i de moment no hi ha res firma entre Robert Lewandowski i el Futbol Club Barcelona, només converses i tantets entre les dues parts, però encara no hi ha res i encara quedaran més capítols, Gil, tranquil, que és com Dembélé, encara queden més capítols entre el Polac i el Futbol Club Barcelona.
Si és per diners, el Bayern de Munic, una altra cosa no, però diners no li manquen, precisament. En tot cas, la pregunta blaugrana del dia va anar una mica per triar l'heroi del partit d'ahir a Urriols, al Ciutat de València. Qui va ser més decisiu ahir en la victòria del Barça al camp del Levante? Ter Stegen, Luc de Jong o Pedri? Doncs en aquesta hora la votació està 50% per Ter Stegen, 36,7% per Luc de Jong, 13,3% per Pedri.
Perfecte, Víctor, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Navarro.
I
gràcies,
bona tarda. Del Barça anem a l'Espanyol. Amb la permanència a la butxaca ara o no?
Sí, a la permanència virtual a la butxaca, perquè amb 39 punts jo crec que pràcticament tothom dona per fet que l'Espanyol estarà a primera divisió la propera temporada. On? En quina posició acabarà la Lliga? No ho sabem, perquè, mira, fent comparacions, que sempre són odioses, però fent comparacions, la situació del bar de l'Espanyol de Vicente Moreno és molt semblant a la situació de l'Espanyol de Rubi, que va acabar classificant-se per l'Europa League. Així són les coses. Mm. És a dir, l'Espanyol no hauria de llançar la tovallola, i en aquesta línia parlava Vicente Moreno després de la victòria ahir davant del Celta, 1-0, en el sentit d'anar partit a partit i veure si aquesta empenta dona per alguna cosa més que una discreta posició al final de la Lliga a Primera Divisió.
Per a poder arribar a cotes majors, pues tindrem que primer arribar a en classificació a la posició que tenim per davant, no? Entonces, en això s'anem a centrar, i després no tinc ningú dubte de lo que t'estic comentant, perquè veig els jugadors en el dia a dia, no? Més allà de que evidentment pues farem tot el que està en les nostres mans i més, i però te dic que veig com treballen els jugadors, la voluntat que tenen, i home, molt me sorprendria que baixaren el llistó. Se juguen moltes coses d'aquí a final de temporada, cada un de nosaltres, no?
Ens juguem moltes coses d'aquí a final de temporada cadascú de nosaltres. Uh-huh. Compte amb aquesta frase de Vicente Moreno. No té fàcil el calendari l'Espanyol, Ha d'anar al Wanda Metropolitano i després ha d'anar al Bernabéu, partit que també ha tingut data i hora la jornada d'avui, 30 d'abril, dissabte 30 d'abril, 4:45 de la tarda. La pregunta blanquiblava del dia. Mm. Salvats, a 7 jornades pel final de la Lliga, quina nota li poseu a la temporada? 59,5% aprovat, 40,5% B. Aquesta qualificació que ja a les escoles han deixat de banda i l'han perduda, definitivament.
Escolti'm, l'horari del Girona, segona divisió?
Jornada número 38, al camp de l'Alcorcón, dissabte 30 d'abril a les 4 de la tarda. En el món del bàsquet, després de la ressaca de la victòria del Barça ahir davant del Madrid a la Lliga Endesa, que pràcticament dona de manera virtual la primera plaça de la fase regular al conjunt de Jasikevičius, hem tingut avui novetats al Morabanc Andorra, que ha fitxat un exterior, TJ Klein, i ha cedit a l'Estrasburg francès a Amin Nouah. Mentre que l'Uni Girona, en categoria femenina, Micaela Onyewer ha deixat l'entitat de Fontajau. I s'ha posat en marxa avui, en hoquei patins, la Golden Cup. Què és la Golden Cup? Doncs la Golden Cup és la Copa d'Europa paral·lela a la que organitza la Federació Europea. Mm-hmm. Arrenca amb una fase de grups, marcadors d'avui, Porto 8, Caldas 7, Oliveirense 5, Noia 5, Liceo Braga començava a les 18:45, mentre que a les 9 de la nit tancarà la primera jornada del partit entre el Barça i l'Sporting de Portugal.
I no ens heu d'oblidar, Gil, d'un tuit que ha penjat Tiempo de Juego, que la UEFA ordena el tancament parcial del Metropolitano després de les salutacions nazis dels aficionats en el Etihad.
Ultimíssima hora, Rodríguez. L'Atlético de Madrid presenta recurs contra aquesta decisió alegant dues coses. La primera, que l'actitud de quatre bojos no pot perjudicar tota una afició. I dos, és que aquestes entrades, de cara al partit de tornada davant del Manchester City, ja estan venudes. Són els dos arguments que posa sobre la taula l'Atlético de Madrid per intentar que no es faci efectiva aquesta sanció per part de UEFA.
Molt bé. Més informació a cope.es i també a les xarxes socials d'esports d'aquesta casa. Senyor Gil, gràcies i fins demà.
Fins demà, Rodríguez. Bona tarda.
Que vagi molt bé. Les 7 i 19 minuts i ara sí, dintre d'un moment, en parlem d'aquest risc real que hi ha de que alguns pobles de Catalunya puguin desaparèixer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca. Porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario. Cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
Lujodux.com. ¿Necesitas una mampara para tu baño?
Marcamos la diferencia.
Lujodux es tu mejor opción. Somos especialistas en mamparas de baño desde hace más de 20 años. En Lujodux podrás encontrar mamparas de baño de las principales marcas y si lo deseas, te la fabricamos a medida. Lujodux, 93 448 1768. Calle Sants 316.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8 y media de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web barch.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
Participa en el Circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Catalunya. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba que se disputa en el Golf Costa Daurada Tarragona Sport Center el 25, 26, 27 y 28 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora XIO, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
COPE Catalunya i Andorra.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti.
Més protecció, més finançament, incentius fiscals. La llista de reclamacions del món rural és llarga i en el refons hi ha una gran qüestió de fons, l'emergència del despoblament a Catalunya. Nosaltres avui volem parlar de l'últim gran moviment que s'ha creat per pal·liar aquest despoblament que es diu Eines pel Repoblament Rural, que agrupa alcaldes de tots els colors polítics i de més de 500 petits pobles d'arreu de Catalunya. Entre les seves demandes, una de fonamental, no? Un estatut del món rural, una llei especial adaptada a la seva realitat, i és que Catalunya Rural vol jugar amb les seves pròpies cartes. Parlem amb Jaume Gilabert, que és alcalde de l'Ajuntament de Montgai i coordinador del grup de treball Eines pel Repoblament Rural. Senyor Gilabert, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En primer lloc, gràcies per atendre la nostra trucada. Quan va néixer exactament Eines pel Repoblament Rural?
Bé, va néixer el mes de juny de l'any passat. Va néixer a través de 4 alcaldes i avui som 532 de menys de 2.000 habitants de tot Catalunya. Per tant, som pràcticament la immensa majoria dels municipis de menys de 2.000 habitants. Neix aquest moviment, bàsicament, doncs, perquè ens adonem de que si nosaltres no som capaços de defensar els municipis rurals i la gent que viu als nostres pobles, ningú ho fa per nosaltres. És a dir, tothom ens diu que sí, tothom ens diu que entén les problemàtiques que tenim als pobles rurals, però a la pràctica, i és trist dir-ho, ningú ho fa res, i per tant sols ens quedem amb les bones paraules. I aquest és el motiu, bàsicament, del naixement del grup d'Eines de Repoblament Rural.
Uh-huh. Una d'aquestes demandes, una de fonamental, seria un estatut pel món rural.
Sí, perquè, clar, cada vegada que el Parlament de Catalunya, cada vegada que el govern de Catalunya fa una ordre, fa una convocatòria, fa una disposició, s'oblida de que hi ha uns municipis que tenen unes problemàtiques molt diferents d'altres, són municipis amb poca població però amb gran extensió de territoris, que tot això s'ha de gestionar, que no tenen recursos administratius i, evidentment, tampoc econòmics, i se'ns tracta igual a un municipi de 200 o 400 habitants o 1.000 habitants, exactament igual que la ciutat de Barcelona a nivell burocràtic. Això ja és de sentit comú, que no pot ser de cap manera, i aquesta és una de les nostres principals reivindicacions. Un estatut que ens protegeixi, amb el bon sentit de la paraula, en el qual si hi hagi una discriminació en funció d'aquest tipus de municipis, o que nosaltres anomenem municipis rurals.
Per què un dels mals de caps principals que tenen els pobles petits és el preu de l'habitatge, que està pels núvols? Vostès, els alcaldes, reclamen un canvi de la normativa que hauria de permetre revifar la vida en uns pobles que amb els anys han perdut la meitat dels habitants. Tenir un lloc on viure, pels veïns i pels de fora, cada dia és més difícil i més car, no?
Sí, bueno, als anys 80, el govern de Catalunya fa una llei d'habitatge, una llei urbanística, millor dit, en el qual es vol ficar fre al realment tot allò que és un despropòsit, sobretot d'urbanitzacions a la costa. I clar, aquí es tracta tothom per igual. Es tracta igual a un poble del Berguedà o un poble de la Ribera d'Ebre, exactament igual que un poble del Maresme, no? I aquesta llei d'habitatge, que és un cafè per tots, realment ha sigut una autèntica lacra que ens ha perjudicat moltíssim i que fa que avui en dia en un poble rural tindre accés a l'habitatge és pràcticament impossible. I aquesta és de les principals causes de l'abandonament d'aquests pobles, en el qual la gent jove, la gent que vol accedir a un habitatge, se'n va cap a les ciutats o cap a les poblacions més grans, ja sigui en capital de comarca o tenen més a prop la seva feina. No?
Perquè estem parlant de que, segons els demògrafs, el gran problema no està en el moviment migratori de pobles a ciutats, sinó que els veïns que es queden cada vegada són més grans.
Bueno, l'envelliment de la població, per una banda, és un element positiu, perquè vol dir que hi ha més qualitat de vida i que la gent viu més anys, però, clar, si no tenim un rejuvenament de la població en el qual la gent jove aposta per quedar-se, doncs als pobles rurals el que està passant és que la curva d'edat cada vegada és més gran a la part de majors de 50-65 anys i produeix que no hi hagi una renovació, i això afecta a tot el teixit productiu de dels propis municipis i també afecta els serveis, perquè, clar, cada vegada aquests serveis van a la baixa i tot això en conjunt fa que no hi hagi aquesta renovació i que hi hagi aquest despoblament que el dia d'avui s'està produint d'una forma absolutament alarmant.
Clar, perquè un altre problema és la manca de relleu a la pagesia, no? Els joves agricultors es veuen frenats per les grans inversions que requereix el sector i els pagesos veuen com el futur pot dependre de les grans empreses.
Sí, és un conjunt. És a dir, Catalunya és un país molt ampli en el qual hi ha municipis de tota mena, municipis molt grans en habitants, municipis molt grans en extensió i pocs habitants, i tot això mai ningú ha abordat d'una forma seriosa. I per això es produeix aquest descompensament tan gran al dia d'avui entre la Catalunya, podem dir, interior, la Catalunya rural i la Catalunya més urbana, sobretot la que està al voltant de l'àrea metropolitana, ni a la sol de Barcelona, sí, sinó també de Tarragona, Lleida i també de comarques de Girona, el que seria la zona costanera i també el que seria l'eix de la Nacional 2. No? I això, clar, fins al dia d'avui ningú ha abordat. És a dir, tothom ne parla, tothom ne diu moltes coses, però a la pràctica, el dia que estem avui, seriosament, aquest tema encara, desgraciadament, no s'està abordant, i aquest és un dels motius bàsics del nostre grup, no? Lluitar contra aquest despoblament i també aquesta manca d'oportunitats. No. I el més lamentable de tot, el més lamentable és que la majoria de mesures que nosaltres proposem, perquè nosaltres som un grup totalment propositiu, és a dir, identifiquem els problemes i aportem les solucions a aquests problemes. La majoria d'aquestes solucions no són econòmiques, són simplement decisions administratives o decisions polítiques. I van passant els dies, van passant les setmanes, van passant els mesos i ningú pràcticament té la valentia d'afrontar-les i aplicar aquestes mesures que nosaltres proposem per solventar tot aquest drama que tenim.
Clar, perquè, senyor Gilabert, per exemple, si parlem de comunicacions, les dificultats de les comunicacions són un altre dels grans obstacles, i més ara que cal estar connectat per tot, no? Hi ha diversos municipis on veuen pocs canals de televisió, la fibra no arriba a les cases, no tenen pràcticament cobertura. Això per no parlar, alcalde, de les males connexions per carretera i la poca oferta de transport públic, que ell en molts pobles i sense cotxe és molt difícil viure en un poble.
Sí, bueno, és que és un conjunt de coses. Vull dir, no, ojalà sol fos un tema concret que es pogués abordar, no? És un conjunt. És a dir, la majoria de pobles de Catalunya no tenim fibra òptica. Això fa que sigui molt difícil que aquell emprenedor, aquella persona que vulgui muntar un negoci o simplement continuar vivint a la població pugui ser-hi. Això realment és una sangria que dia rere dia fa que anem perdent ja no sol població, sinó també oportunitats, no? I així està. La Catalunya d'avui està absolutament descompensada i nosaltres pensem que ha arribat l'hora de que això d'una forma seriosa s'afronti. És cert que l'actual govern de Catalunya té la voluntat de fer-ho,
sí. És
cert, però potser quan ja estarà fet ja no hi serem a temps.
Perquè, clar, vostès parlen de 200 municipis d'aquests 947 que hi han que estan en risc de desaparèixer totalment.
Bueno, són estudis que així ho demostren de la pròpia Generalitat, ja no nostre, sinó de la pròpia Generalitat, que aquests 200 municipis durant aquesta dècada desapareixeran, però no són aquests 200, és el conjunt de la Catalunya interior. Vull dir, no és... Alguns tenim una emergència més real de desaparèixer en una dècada, però també hi ha estudis que diuen que en dues dècades aquest augment pot arribar als 400 municipis, la qual cosa realment no sé si avui en dia ens ho podem permetre si volem tindre una Catalunya realment estructurada.
Les dades que ens van arribar amb el tema de la pandèmia, semblava que la pandèmia havia canviat alguna cosa, no? El 2020, per primer cop, la població al món rural, fins i tot en micropobles, havia crescut, però la pandèmia, que ho ha canviat tot, com deia, ha fet que alguns optessin per tornar al poble, anar-hi a viure, però no tothom hi ha continuat, no? I calen uns anys per saber si els nouvinguts s'hi queden.
Claro, és que una cosa és que una família, per motiu de la pandèmia, hagi marxat a un poble rural per trobar una millor qualitat de vida, que és cert que això ha passat, tampoc són números molt grans, però és cert, però clar, si no tenim les connexions, no tenim el sistema que garanteixi la connectivitat, el transport públic, els serveis bancaris, els serveis mèdics, els serveis educatius, realment doncs, aquestes famílies a la llarga tornen a marxar. Per tant, aquí més que gent que ha anat al món rural de la pandèmia, aquí el que hem de buscar és mecanismes d'arrelament. Nosaltres proposem moltes solucions sobre aquest tema, no? Però la veritat és que aquestes solucions, com deia, van molt lentes i, desgraciadament, doncs, som una mica escèptics que s'hi apliquin a curt termini.
Doncs esperem que això no sigui així, tant de bo que la cosa canviï, perquè està clar que hi ha el risc real de que alguns pobles de Catalunya puguin desaparèixer i per això vostès demanen això, més protecció, més finançament, incentius fiscals i una llista de reclamacions del món rural és llarga i en el rerefons, ho dèiem a l'inici, també hi ha una gran qüestió de fons, no? L'emergència del despoblament a Catalunya. Li agraeixo moltíssim, Jaume Gilabert, alcalde de l'Ajuntament de Montgai i coordinador d'aquest grup de treball i pel repoblament rural, que estan treballant i força i que tenen molts dubtes, moltes reclamacions, però tenen respostes. Ara cal posar-hi mans a l'obra. Senyor Gilabert, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito? ¿Y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez. Y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
It's raining men, hallelujah.
Barcelona prohibirà fumar a la platja durant tot l'any. Barcelona ja va posar en marxa aquesta prova pilot l'estiu passat que prohibia fumar a 4 platges de la ciutat. Però aquest divendres l'Ajuntament va voler donar un pas endavant i va dir que les 10 platges de Barcelona estaran lliures de fum cada dia de l'any. Així ho van explicar els regidors de l'equip de l'alcaldessa Ada Colau en la presentació de la temporada de platges que comença aquest cap de setmana. D'aquesta manera, als 5 quilòmetres del litoral barceloní no es podrà fumar amb l'objectiu de crear un entorn saludable i reduir els residus. Per cert, sabíeu que les cigarretes triguen 10 anys a desaparèixer? Hoy queremos hablar con Raquel Fernández, que es presidenta y portavoz de nofumadores.org. Raquel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo ves esta iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de que esos 5 kilómetros de playa estén libres de humo durante, durante y a partir de este verano?
Bueno, evidentemente desde nofumadores.org, que tenemos en marcha una campaña en Change.org que se llama que todas las playas de España sean libres de humo de tabaco, lo vemos bien. De hecho, tiene un apoyo ciudadano muy importante, con más de 371.000 firmas a favor de estas medidas, por lo cual, evidentemente, las playas sin humo son siempre es un beneficio para todos, tanto para la salud comunitaria, para el ejemplo que damos a las nuevas generaciones y para el medio ambiente. Recordemos que una polilla tarda 10 años en degradarse y puede contaminar hasta 50 litros de agua, entrando también en la cadena trófica. El Ayuntamiento de Barcelona, el año pasado, como tú bien dijiste, puso en marcha un programa piloto de playas sin humo y ha sido tan beneficioso y ha tenido tanto apoyo que ha decidido implantarlo durante todo el año. Se reduce la basura, también se reducen los costes de limpieza y, evidentemente, es un beneficio para la salud pública de todos. O sea, el aire de tabaco es un contaminante y nadie, en un momento en el que estamos relajados, descansando en un entorno familiar, nos apetece que estarnos tragando el humo del vecino de toalla.
Ciertamente. Cada vez hay más municipios, ¿no?, que se adhieren a la idea de vetar el fumo y las colillas en sus playas, como decíamos, por Salud Pública y por Ecología. Vosotros, en nofumadores.org, tenéis ahí en vuestra página todo un mapa donde encontramos las playas sin humo que hay en toda España.
Efectivamente. La verdad es que durante los últimos años ha habido un aumento considerable del número de playas sin humo. Esto, bueno, también un poco la acercamos a esta campaña que os decimos que iniciamos en 2018. Entonces solo había 91 playas sin humo en España. Y ahora ya, el verano pasado, estábamos en 525. Esto va a aumentar con las playas de Barcelona, evidentemente, que van a ser mayor número de playas en Barcelona. También en Gran Canaria se han avisado. Y todos vemos que todos los años aumenta el número de playas. Entonces estábamos en 525. Y como digo, hay municipios que han prohibido, en todo el municipio han declarado sus playas sin humos. Por ejemplo, en el Campello, en Elche, en Alicante, en lo que sea, en la costa. También, por ejemplo, en Galicia es uno de los de las comunidades autónomas que más playas sin humos tiene. Sí. Pero no son todas. También tienen muchas rías y muchas caritas pequeñas, sí.
Incluso hay piscinas municipales sin humo, ¿no? La mayoría en Andalucía.
En Andalucía, efectivamente. Es un programa que empezó el año pasado, que vemos que es, que evidentemente se tenía que implantar en toda España. Es una de las cosas que nosotros también desde nofumadores.org venimos demandando, porque es un lugar de ocio familiar, donde además se practica un deporte. Y bueno, el deporte no tiene que estar ligado a conductas no salubres. Y esta es una conducta no salubre. La verdad es que animamos a todos los municipios, a todas las comunidades autónomas, que legislen en ese sentido. Y bueno... esperemos que el gobierno también lo haga en breve y que no solo piense en las piscinas municipales, sino en todas las comunitarias, puesto que hay muchas piscinas que pertenecen a comunidades de vecinos que evidentemente también tienen que entrar en esta medida.
Vosotros, Raquel, pedís a Sanidad un plan para prohibir la venta de tabaco a los nacidos después del 2007. Reclamáis que España siga la estrategia que ya hay en Dinamarca, Nueva Zelanda y en Malasia para acabar con más de 60.000 muertes evitables anuales.
Efectivamente. La única manera realmente de terminar con el tabaquismo, teniendo en cuenta que el tabaquismo es una pandemia que se produce industrialmente, no es un virus con el que estamos batallando, sino una industria que produce el cigarrillo y los productos del tabaco y la nicotina, bueno, pues la única manera de terminar con esta pandemia es terminar con su venta, realmente. Entendemos que es muy difícil dejar de vender un producto al cual es adicto un número, un porcentaje de la población adulta. Pero sí vemos muy razonable que esa venta se vaya prohibiendo progresivamente para las nuevas generaciones, por lo cual no encontraríamos esa oposición que sí se daría en el caso de decir, bueno, es que voy a prohibir el tabaco de hoy para mañana. Eso es muy difícil que una sociedad en estos momentos lo acepte. Sin embargo, nofumadores.org llevó a cabo una encuesta en la cual preguntábamos a más de 5.000 familias, sí, entre ellas un porcentaje de fumadores mayor a la media nacional, y les preguntamos a qué edad querían que sus hijos empezasen a fumar. Sí. Bueno, pues casi el 98% nos dijeron que nunca. Partiendo de esta premisa, entendemos que gran parte de la población está a favor de tomar medidas para que esas nuevas generaciones nunca lleguen a fumar.
Te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros. Raquel Fernández, presidente y portavoz de nofumadores.org. Y para todas aquellas personas que queráis ver ese mapa, os metéis en la página web de nofumadores.org y ahí la encontraréis. Raquel, muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
Un placer.
Gracias.
Adiós. Chao.
Pues ya lo sabéis. Las 7 de la tarde, 40 minutos. Esto es La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra. Y seguro que también te pasa, ¿no? Que vas al súper y ves que ha subido todo de precio, absolutamente todo. Pero no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Mira, te lo vamos a poner muy fácil. Vete a la Mutua. Claro, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te repito, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
I ara que ens parlaven de benzina, parlem aquí a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra, dels vehicles de segona mà a Catalunya, que han augmentat un 18%.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Avui a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra, volem parlar de vehicles, però no dels vehicles nou. No, volem parlar dels vehicles de segona mà a Catalunya i dels preus, que, atenció, diuen que augmenten un 18,2%. I això per què és? Doncs li trasllado la pregunta al nostre convidat d'avui en el programa, que és en Marcel Blanes, que és responsable de relacions institucionals de cotxes.net i motos.net. Marcel Blanes, què tal? Bona tarda.
Hola, Montse, què tal?
Escolta'm, a què és degut aquest increment dels preus dels vehicles de segona mà?
Pues mira, bàsicament, Montse, és degut a una falta d'estoc claríssima. Vale. Cada vegada costa més l'entrega del vehicle nou. Sabem que hem passat aquí pel tema de la falta de microchips, augmenten els preus dels carburants, huelga de transports, a més. Clar, tot això fa que es retraci tot el que són les entregues de vehicle nou, vale, entre 6 i 8 mesos, el que menys. No? Això què vol dir? Pues que la gent que necessita cotxe busquen cotxe i es traspassen a l'oferta de vehicle d'ocasió. Per tant, això el que ha fet és que aquesta demanda puja i, aleshores, també hi ha una falta d'estoc que ve condicionada per què? Doncs perquè no hi ha renovacions de flotes de vehicles d'empreses, no hi ha renovacions de flotes de vehicles de renting i de vehicles de rentacars. Per què? Perquè no es venen aquests vehicles i no s'entreguen aquests vehicles nous. Per tant, aquí tenim la roda i la conseqüència que els preus pugin, claríssimament.
O sigui que podríem dir que el mercat de l'automòbil ha viscut durant aquest primer trimestre una tempesta perfecta, no? Perquè parles de manca de components, com els microxips, hem de sumar la guerra a Ucraïna, l'increment del preu dels carburants, fins a nivells rècords, a nivell global, i també la vaga de transportistes, la tempesta perfecta.
Efectivament. Això en què se'ns ha traduït, Montse? Pues se'ns ha traduït amb una caiguda pràcticament del 30% en ventes de vehicle nou i una caiguda a Catalunya en concret doncs de pràcticament un 0%. Vull dir, és l'única cosa que s'ha mantingut, perquè a Espanya ha caigut un 7% al vehicle d'ocasió. Mm-hmm. No? Per tant, podem dir que a Catalunya encara amb el vehicle d'ocasió ens hem mantingut. Però, bueno, és a raó del que estem dient, no? Perquè la gent volen i continuen volent anar amb el seu propi cotxe i amb la seva pròpia mobilitat, Montse. Això ho veiem en cotxes i en motos, no? I en el cas de cotxes, doncs, quan hi ha hagut tots aquests entrebancs, com molt bé expliques, la tormenta perfecta, doncs se'ns ha traduït amb això, amb un augment de preus claríssim amb el cotxe d'ocasió. També hem de dir que estem parlant, quan estem parlant d'aquests preus que has dit tu ara, sí, d'aquests 20.000 euros, això és la mitja del preu oferta del vehicle. És a dir, aquest és el preu de tota l'oferta dels vehicles d'ocasió. Què vol dir? Que dintre d'aquest preu d'oferta acaba havent-hi aquest punt de negociació, vale, on el preu real de venda podríem dir que queda una mica per sota, no? Uh-huh. Però el preu d'oferta, que és el que estem parlant ara, no? És el que realment ha patit aquest preu. Per què et dic això? Doncs perquè també és important saber que l'oferta de vehicles, tant d'elèctrics com d'híbrids, com de vehicles més nous, també han anat augmentant últimament. Això és el que ha fet també que aquest preu mig pugi, no? Però vull dir, la causa més fonamental és aquesta que tu has definit molt bé com a la tormenta perfecta, amb aquests quatre punts, claríssim.
Marcel, si parlem per venda de cotxes i per combustible, l'oferta de vehicles d'ocasió, els que són de dièsel, continuen a la capçalera a Espanya del total de cotxes venuts, i després podrien venir els de benzina i després els híbrids?
Efectivament, amb el que és el vehicle d'ocasió, i en concret a Catalunya estaríem parlant doncs, d'un 40% de vehicles, 47% de vehicles dièsel, un 45% de vehicles de gasolina i un 5% que serien els que estarien entre híbrids i gasolina. Sent inclús a nivell nacional, a nivell d'Espanya, vale, inclús més alt la venda de dièsels. Per tant, podríem dir que a Catalunya això se'ns està reduint. I això és positiu, no? El que estaria més bé ara és que això anés acompanyat de que aquests vehicles d'ocasió, doncs, que desgraciadament estan per sobre del 55% en vehicles de més de 10 anys, doncs, si poguéssim acabar reduint aquesta xifra, doncs realment seria com seria un èxit, no? És a dir, vendre vehicles més nous i que es anessin traspassant doncs, a nivells de combustió, no?
Marcel, per què encara hi ha una reticència? No sé, òbviament, amb aquestes dades imagino que ja no existeix tant, però hi ha reticència de fer o de comprar un cotxe de segona mà. Imagino que és de saber o no a qui li compres, no? O si el compres a un lloc que saps perfectament que ha passat una revisió i que el cotxe està perfecte, no hi ha cap problema, però imagino que hi ha gent que encara li costa per dir, no sé si comprar un cotxe de segona mà i després resulta que al cap de X li surt no sé què.
Doncs mira, jo amb això et diria que cada vegada menys, Montse, inclús, coita, i t'ho dic així de clar, ara estem acabant una enquesta que tenim de tendències de compra, i aquí, quan t'ho pugui explicar, t'ho explicaré exactament. Però bueno, la tendència quina és? La tendència és que cada vegada estem més pendents de solucionar la nostra mobilitat, més pendents de tenir un cotxe o un altre, de comprar un cotxe o un altre, si és nou o és d'ocasió. La tendència ens marca això, no? Que cada vegada cadascú per si mateix doncs, va veient a veure quin tipus de vehicle és el que se m'adapta més. Com dic això, estic dient un vehicle de renting, un vehicle de subscripció, un vehicle nou, un vehicle d'ocasió. Per què? Per lo que dèiem, no? Perquè tant l'oferta com la demanda en aquests moments ens està donant unes possibilitats de solució de mobilitat que encaixen perfectament amb els vehicles d'ocasió, vehicles nous, vehicles de renting, perquè també hi ha vehicles de renting d'ocasió. No t'ho perdis.
Vull dir
que aquesta és la possibilitat, no? Vull dir, ara, tot el que era fa molts anys, el vehicle de segona mà, no? El vehicle de segona mà, aquell bueno que no vol ningú, tot això està quedant-se cada vegada més de banda perquè, entre altres coses, els vehicles, Montse, de menys de 5 anys són vehicles molt menys contaminants, i t'estic parlant tant de dièsels com de gasolina, i són una molt bona opció a l'hora de la mobilitat de cadascú. El problema on el tenim? El problema el tenim en el parc vell que tenim en aquests moments, que desgraciadament són vehicles de més de 13 anys, 13 anys i mig, quasi bé 14, i són vehicles menys segurs, evidentment, i molt més contaminants.
Mm-hmm. Marcel, pel que fa al model del cotxe, a cotxes.net, vosaltres apunteu una certa casualitat, no?, que les preferències dels consumidors coincideixen amb la proximitat de les plantes on es fabrica. Ho dic perquè a Catalunya el model preferit és el Seat Ibiza, no?
Bueno, sí, oi? Una mica amb tot això. A nivell més global podríem dir pues, que el Golf seria el més buscat, l'Ibiza, com tu bé dius, el León, el BMW Serie 3, aquests serien els d'aquí a Catalunya, i a València, per exemple, clarament tens el Ford Focus, no? Però bueno, aquests que t'he dit són els que, en general, són una mica els més buscats, no? Golf, Ibizas, Leons, Clios, BMWs, Audi A3, vull dir, aquests en general. I sí, a Catalunya vindrien a ser, pues, aquest, l'Ibiza, el León i el Golf. Sí,
mm-hmm. Marcel Blanes, responsable de relacions institucionals de cotxes.net i de motos.net, gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una propera ocasió. Bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda, i per lo que necessiteu.
Gràcies, bona tarda.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les ofrecería un seguro de moto desde 77 euros y también la asistencia desde kilómetro cero. Y como no, cobertura de casco, cazadora y guantes.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
Una película de Mel Gibson. La Pasión de Cristo. El Viernes Santo por la noche, en 13.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Del costum a la por. Persones que tenen dubtes de treure's la mascareta en interiors. Estem preparats per deixar de portar la mascareta? Te la trauràs a la peixateria, a la perruqueria? Algunes persones no ho tenen clar i apunten que continuaran fent-la servir malgrat que el dia 19 d'abril s'aprovi que ja no és obligatòria, serà a partir del dia 20. Els arguments van des del costum adquirit els últims anys fins a la por. Moltes persones diuen que dins els comerços la continuaran portant. Avui volem parlar amb l'Anna Romeu, que és psicòloga especialista en emergències. Anna Romeu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Passa això, no? La gent estem o no preparades per treure'ns la mascareta després de 2 anys?
Doncs una mica de cada, eh? Hi ha moltes persones que sí, que estan més preparades, encara que això no vol dir que no se'ls faci estrany al principi, i moltes altres persones que encara no estan preparades i que ho manifesten obertament.
Això pot generar algun tipus de o situació d'angoixa, Anna?
Sí. Aquest tipus de persona, aquestes persones que dèiem ara, que no estan preparades, que se senten més segures amb la mascareta posada, són les persones que els hi costarà i que segurament tindran més resistències i trigaran molt més a deixar-la de portar.
Uh-huh. I també hi haurà qui enyorarà la mascareta, no? Diuen que per motius estètics, sobretot en el tema dels adolescents.
Sí. Amb el tema dels adolescents i una mica més gran també, eh? Sí que és veritat que ens hem trobat amb aquest factor que és curiós i que abans no s'havia observat mai, no? Que és que la mascareta, pels adolescents, sobretot, els protegeix, no? És un factor de protecció, no tant d'estètic com de protecció als adolescents amb més complexes o que els costa més relacionar-se, doncs darrere de la mascareta se senten més segurs. Però hi ha altres tipus de persona que no s'agraden tant o que tenen més problemes amb la seva imatge i que han trobat que amb la mascareta tots semblem més atractius físicament, no? Mm. Només, el fet de veure només mitja cara o menys de mitja cara fa que ens imaginem la resta de forma més positiva, i de fet hi ha estudis que això ho demostren, no? I de fet tots hem comprovat, no?, que conèixer algú amb mascareta i que quan es treu la mascareta ens sobta, i generalment, si som sincers, per negatiu. Llavors aquestes persones troben que els és més fàcil atraure altres persones i acostar-s'hi.
Imagino que, igual que ens va costar posar-la, també hi haurà aquest factor de deixar-la de portar, tot i que abans es veia estrany, no?, veure una persona amb mascareta, sobretot nosaltres ho veiem amb els asiàtics, no?, que tenen el costum de portar-la, però sí. Tot i això, hi ha l'opció de que qui vulgui portar-la, que la porti. Ja no seràs aquell que una persona rara que veiem pel carrer portarà una mascareta, no?
Exacte, sí. De fet, hem normalitzat, no?, ara amb tant de temps portant la mascareta, hem normalitzat la mascareta com hem normalitzat, doncs, qui vol portar gorra, qui vol portar guants, o qui porta bufanda o no la porta, no? És un element estètic més, de vestimenta, i és veritat que és un factor de protecció. Per tant, jo penso que hi haurà gent que es resistirà a treure-se-la pels dos motius. Algunes persones per estètica, per comoditat. A l'hivern, per exemple, doncs ha estalviat moltes bufandes, la mascareta,
certament.
I el fred va bé portar-la, no?
Uh-huh.
I, a més, doncs, hi ha moltes persones que tenen por encara al contagi, que tenen por, fins i tot m'han arribat, jo he arribat a sentir, no?, comentaris del tipus, doncs, és que jo la seguiré portant i fins i tot m'estalviarà un encostipat, per exemple,
no? Sí.
I altres virus també, i ens fan por o no ens ve de gust i veiem la utilitat de la mascareta.
On veuen les persones més por, o tenen més por, entre cometes, és a dins dels comerços, no? Potser perquè hi haurà més gent, i quan et sents més rodejat és allò de dir, eps, ull, no?
Sí, dins dels comerços, a grans centres comercials, a cinemes, a llocs on hi ha aglomeracions de persones, és on costarà més treure-se-la, i de fet és una conducta assenyada, no? Si hi ha una aglomeració de persones en un espai reduït o poc ventilat, doncs el més probable és que hi hagi més probabilitat d'encomanar-se d'algun virus. Per tant, no deixa de ser una conducta assenyada el fet de mantenir la mascareta posada.
Ara caldrà saber què es fan a les feines, no? Perquè cada departament laborals haurà de decidir què es fan als llocs de treball. I també trobem aquells companys que són o una mica hipocondríacs o que tenen més por, no?
Sí. De fet, això serà alguna manera de negociació dins dels departaments de les diferents empreses. És clar que si ja no hi ha l'obligatorietat de portar la mascareta posada, qui no la vulgui portar no tindrà per què portar-la, no? Però llavors haurà d'entrar la part de negociació amb altres companys o amb els caps del departament o de l'oficina i com ho gestionen entre tots.
Clar. Bueno, doncs esperem aviam què és el que passa. Queden pocs dies perquè arribi aquest dia 20 d'abril, on deixarem de posar-nos obligatòriament les mascaretes en interiors, però òbviament cadascú pot fer el que cregui més convenient. T'agraeixo molt, Anna Romeu, psicòloga especialista en emergències, que hagis estat amb nosaltres. En continuarem parlant. Que tinguis bona feina. Anna, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I nosaltres marxem. Et deixem amb la linterna d'Àngel Expósito. Fins demà.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs buscant un pis d'obra nova? Visita sales.plus i el trobaràs. A Sales portem 30 anys facilitant l'accés a l'habitatge, tant en pisos lliures com en protecció oficial. Recorda, sales.plus. Sales, 30 anys fent realitat la teva nova llar.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8:30 de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web barts.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
Para comprar o vender tu coche, primero, en flexicar.es.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Sport. Informa-te'n a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Pablo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Thank you, gracias.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es.